Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Pendents ara mateix al Barça, que es faci oficial en qualsevol moment el fitxatge del Kun Agüero. El davanter argentí ha passat aquest matí aquí a Barcelona revisió mèdica privada i podria ser presentat ja aquesta mateixa tarda. Signarà per les dues properes temporades. I també està ja per aquí Eric García, que signarà per 5 temporades i el podrien presentar demà. Avui, per tant, seria el dia Kun i demà seria el dia Eric. Això al Barça. Al Real Madrid, la notícia està en la carta que ha publicat Zidane al diari AS per explicar els motius de la seva renúncia a la banqueta del Real Madrid. El motiu principal és perquè no ha sentit durant la temporada tenir la confiança de Florentino Pérez. Ha dit textualment, me voy porque el club no me da la confianza que necesito. I ha parlat de filtracions, d'ultimàtums a la premsa després d'una derrota. Tot això després d'una jornada de diumenge de sonrises i làgrimes. Avui somriuen, per exemple, el Barça femení de futbol, que ahir va aixecar la Copa de la Reina i, per tant, el triplet en una temporada històrica. De seguida trucarem al míster Lluís Cortés. Somriu també a l'Espanyol, que tot i perdre al Corcón, finalment s'ha proclamat campió de Lliga a segona, a més, amb el Pichichi per RDT i el Zamora per Diego López. Atenció, pericos, que hem quedat per d'aquí una estona també amb el míster Vicente Moreno per felicitar-lo. Celebren també les jugadores del Palau a Plegamans, campiones d'Europa d'hoquei patins, superant a la final el Voltregà, o els alevins del Barça, que van guanyar ahir la Liga Promises després de superar el Sevilla a la final. I tot és de color de rosa, també avui per Egan Bernal, vencedor del Giro d'Itàlia. Si mirem cap a l'altra cara de la lluna o de la moneda, trobarem el Barça de bàsquet, que no va poder superar a la final de l'Euroliga l'FS d'Istanbul, nou campió d'Europa, o trobem també el Centre d'Esports Sabadell, que va fregar el miracle, va estar a un sol gol de la permanència, només que el Rayo hagués fet un gol davant del Lugo, el Sabadell avui seguiria a segona, però no es va donar la carambola i el Sabadell, malauradament, perd la categoria. Més coses. Avui arrenca la concentració de la selecció espanyola prèvia a l'Eurocopa a Madrid i la Sots 21 disputa contra Croàcia el partit dels quarts de final de l'Eurocopa a partir de les 6 de la tarda amb Mingueza, Pedrosa i Puado, que apunten a l'11 inicial. Estem pendents també, atenció amb això, de què passa amb la Copa Amèrica. Primer es va caure, com sabeu, com a seu Colòmbia. Ara es cau també Argentina per culpa del Covid. Per tant, s'està buscant ara mateix seu alternativa sense descartar que la competició finalment s'hagi de cancel·lar. Al marge del futbol tenim en marxa Roland Garros. Gran victòria ahir de Pablo Andújar sobre Tim, un dels favorits a guanyar Roland Garros aquesta temporada. Avui juguen Pablo Alcaraz i Garbiñe Muguruza. I la pitjor notícia del cap de setmana ha estat, sens dubte, la mort del jove pilot suís de Moto3, Jason Dupasquier, després de patir un greu accident a la classificació del passat dissabte. Avui comentarem la jugada, el nostre debat, amb el Josep Maria Minguella i el Poli Rincón, i les preguntes del dia a Esports Cope, que us plantegem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, la pregunta és: què us ha fet més il·lusió aquesta temporada? La Copa del Rei masculina, 32% dels vots, o el triplet femení guanya clarament 68% dels vots. En clau espanyol, la pregunta és si l'Espanyol té plantilla per fer un bon paper a primera, la propera temporada. Creieu que sí al 40%, que no al 60%. El Marc Peires està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció. Us parla Joan Batllori, passant 10 minuts clavats de les 3 de la tarda. La pilota ja roda Esports Cope.
¿Lo oís? Este es Coco. Desde que está a dieta, el cubo de orgánicos es su archienemigo. Y es que lo que antes se comía Coco, por fin Jaime ha aprendido a reciclarlo. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso transformamos los residuos orgánicos en gas renovable y todos nuestros nuevos clientes disfrutan de tarifas comprometidas con el medio ambiente. Descúbrelas en naturgy.es.
Esto es muy fácil. ¿Que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vinga, comencem l'Esportscope d'avui, que tenim moltes coses. Ens espera un programa amb intenses emocions i, com dèiem, en començar amb gent que avui somriu i gent que està més trista perquè les coses no han acabat de sortir bé. Tenim previst en els propers minuts poder parlar amb Lluís Cortés, el tècnic del Barça femení, campió de la Copa de la Reina i, per tant, del triplet, i també, més endavant, amb Vicente Moreno, el tècnic de l'Espanyol, finalment campions de Lliga a segona. Però abans obrim amb l'actualitat Barça, amb el Manuel Oliveros. Què tal, Oli? Molt bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Joan.
Que estem pendents a aquesta hora de dos noms propis que en les properes hores s'han de convertir en jugadors del Barça. El Kun Agüero, que és més imminent, i també Eric García, que probablement no serà oficial aquest fitxatge fins demà. Per tant, avui podríem parlar de dia Kun i segurament demà haurem de parlar de dia Eric, no?
Sí, senyor. Sí, senyor. Així estan les coses. De moment el que sabem és que el Kun Agüero, com ha dit el butlletí de les 11 del matí, Víctor Navarro estava a la clínica Creu Blanca a Sarrià fent-s'hi proves. De moment ens deien que eren temes personals del genoll que va ser operat pel doctor Cugat, el genoll esquerre, però en definitiva, sembla ser que també estava sota la supervisió del Futbol Club Barcelona per tal d'accelerar una mica el tema de la seva contractació per dues temporades, fins i tot la seva presentació, que podria ser aquesta mateixa tarda. Estem a l'espera d'un comunicat oficial per part del Barça per saber exactament la situació del Kun Agüero, que ja dic que ha passat revisió mèdica aquest matí a la Creu Blanca i que aquesta tarda podria ser presentat. Ell té previst, el Kun Agüero, viatjar avui mateix cap a l'Argentina per estar amb la seva selecció de l'Argentina de cara a la Copa Amèrica, aviam on es fa definitivament, però ell té previst aquest vol aquesta nit o aquesta tarda, després de la presumible presentació. Estem, ja dic, a l'espera d'una comunicació oficial per part del Barça.
El Kun Agüero seria per dues temporades i Eric García segurament podria ser oficial demà, serien per cinc, no?
Serien per cinc temporades si el tema d'Eric García és semblant, és a dir, Eric García, segons el Víctor Navarro, ja ha fet fins i tot algunes històries amb els canals interns del Barça, els mitjans propis del club, i preparar aquella revisió mèdica prevista per demà i també la presentació que podria ser demà al migdia, però també estem a l'espera de que sigui oficial per part del Barça i seria per 5 temporades, en efecte.
Perfecte, doncs estem fent F5 permanentment durant el programa per veure si durant els propers minuts es confirma ja de forma oficial que el Kun Agüero és nou jugador del Barça i, com deia l'Oli, després de que sigui presentat, volarà cap a l'Argentina on es trobarà amb el seu amic Leo Messi.
Siempre es una elección, una competición especial con la selección, sea cual sea. Siempre queremos ganar, siempre es el objetivo. La verdad que los chicos están con muchísima gana, los más grandes también, con la misma o más, y se generó algo muy lindo. Creo que hay un grupo muy, muy unido, con una base muy grande que ya viene trabajando desde la etapa que arrancó Scaloni, con chicos que se incorpora también algunos nuevos a último momento, y la verdad que estamos haciendo un grupo muy bueno, y eso es lo importante, ¿no? Hacer un grupo muy fuerte para los desafíos que se nos vienen.
Leo Messi, parlant de la Copa Amèrica, com deia l'Oli, atenció amb el que pot passar amb aquesta competició, perquè estava prevista que es disputés en dues seus inicialment, Colòmbia i Argentina. Primer es va caure Colòmbia, ara es cau Argentina també per culpa del Covid, i ara mateix la Conmebol està buscant seu alternativa sense descartar que aquesta competició finalment s'hagi de cancel·lar. Atenció que tenim protagonista Sportscope, és l'alegria del cap de setmana pels culers, torna a ser aquesta alegria protagonitzada per l'equip femení que ahir va guanyar la Copa de la Reina 4-2 al Llevant, a Butarque, i aconsegueix, per tant, la secció un triplet històric, la Copa, la Lliga i la Champions. Em diuen que tenim en línia el míster, el Lluís Cortés, encara des de Madrid. Hola, Lluís, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I t'hem de tornar a felicitar una vegada més. No ens cansarem, Lluís?
Bueno, tant de bo que sigui moltes més. Sí, gràcies.
Sí, per una temporada inoblidable, primer fent història, aixecant la primera Champions i ara arrodonida amb el triplet.
Sí, jo crec que encara no som massa conscients del que hem aconseguit, perquè ja guanyar la Champions era algo que era molt difícil d'assolir, però clar, aconseguir-ho amb un triplet, guanyant la Lliga, guanyant la Copa i mantenir aquest nivell de competitivitat de l'equip durant tota la temporada és algo que crec que encara no li donem el valor que realment té.
Escolta, vas patir més en la final de la Copa de la Reina d'ahir o en la de la Champions? Perquè la de la Champions es posa molt de cara, molt ràpid, i la d'ahir es posa molt bé al principi, però després hi ha un moment que elles es posen 3-2, i no sé si en algun moment vas patir una mica.
Bueno, amb el 3-2 és cert, no, ja abans del partit, abans de la final sabíem que era un partit que o feien molt bé les coses al principi, a la primera part, o se'ns podia complicar. I tot i fer les coses molt bé en la primera part, també se'ns va complicar, perquè sabíem que anàvem justes de gasolina, de cames, de la càrrega física i emocional de tot un dia ha estat molt, molt elevada, i sabíem que ens podria costar. I per això vam preparar el pla de partit ja, de sortir molt fortes, molt intenses la primera part, intentar fer una molt bona primera part, intentar agafar la renta de gols que poguéssim. Va anar bé, va sortir bé, però és cert que després vam cometre alguna errada puntual, vam donar vida al rival, vam deixar que el Llevant es posés al partit un altre cop i bueno, per sort vam poder reaccionar, vam tornar a ser intenses també en la pressió, vam tornar a aconseguir robar alguna pilota en la seva sortida i fer el quart gol que ens va donar ja més tranquil·litat.
Ho hem comentat molt en les últimes setmanes després de guanyar la Champions, Lluís, esteu recollint els fruits d'una feina molt ben feta al club des de fa moltes temporades, no?
Sí, així és. O sigui, això no és gràcies a un any, a dos anys, no. Això ve de molt enrere. Ja des que el club ha decidit professionalitzar la secció, de tot l'esforç que el club i les persones que han format part d'aquest projecte des de fa temps, tots els esforços que s'han realitzat, i és el que ara doncs, hem acabat d'apretar una mica, potser des d'aquella final de Budapest, doncs, hem acabat de posar les piles i hem acabat d'ajustar certes coses, i també és veritat que hem tingut una maduresa competitiva com a equip i també com cadascuna de les jugadores, doncs que estem en un moment òptim per poder guanyar coses i per poder recollir aquests fruits que hem sembrat durant tant temps.
Lluís, enhorabona.
Gràcies.
I ara hauries de ser tu candidat al millor entrenador de la Champions d'aquesta temporada al costat de Tuchel, de Guardiola. Tuchel, Guardiola, Lluís Cortés, ser candidat.
Bueno, és que és algo que jo ni mai ho hagués somiat, o sigui, ni ho havia somiat, perquè és algo que és molt, que era molt difícil. Quan jo fa no tants anys, jo fa poquets anys, jo estava entrenant o d'assistent al Lleida femení i després amb la selecció catalana, doncs era algo que ni em plantejava. I poder sortir ara el meu nom al costat de noms com de Luis Enrique, de Guardiola, com a entrenador, els únics entrenadors d'aquí a Espanya que no van seguir triplets, i sortir aquestes notícies, doncs em fa molt content i molt sorprès, perquè realment era algo que mai m'havia plantejat.
O una noia de Mollet, com l'Alexia Putellas, doncs que sigui candidata, no?, a pilota d'or. No només nord-americanes, brasileres, alemanyes o nòrdiques.
Doncs sí, l'Alexia, la veritat és que el seu nivell durant l'any ha estat excel·lent en tots els partits, en tots els entrenaments, però també s'ho mereix l'Alexia i s'ho mereixen moltes altres jugadores. No? Crec que som un equip que hem demostrat durant l'any que no depenem de ningú, perquè hem tingut baixes, hem fet rotacions, hem fet canvis, i totes les jugadores, tota la plantilla ha aconseguit oferir un nivell altíssim. I això crec que també és una de les claus de l'èxit d'aquest equip, que totes les jugadores han participat, totes han sigut importants i totes després han rendit al nivell que s'esperava.
I que és un equip, Lluís, que té molt recorregut encara.
Moltíssim, perquè hi ha jugadores molt joves. I no hem d'oblidar que Aitana, Patrick han estat molt importants durant tot l'any. Són del 98, tenen 23 anys, són jugadores molt joves que els queda molt futbol per davant. És que, a més, estan venint Jana, Bruna, Laia Codina, jugadores joveníssimes, que les vegades que han jugat, els nens que han tingut, han ofert un nivell altíssim i que estem ben tranquils que el futur està assegurat en aquest equip.
Tot i amb això, hi haurà algun canvi, m'imagino, de cara a la propera temporada, perquè ja saps el que es diu, que tot i que un equip sigui un equip campió, sempre és bo intentar tocar alguna peça, no?
Sí, de fet, jo crec que és el moment. O sigui, quan guanyes és el moment de fer canvis per poder també reajustar-te com a equip, no? Jo crec que al final en el futbol això és normal, és evident, en el rendiment que hi hagi canvis, i el que doncs és menys habitual, és com nosaltres l'any passat, que no vam fer cap canvi, que no ens vam incorporar a Catacoy, que era una jugada que tenim cedida i la vam recuperar, i més habitual és també que hi hagi entrades, que hi hagi sortides, i en això uh-huh. també està treballant la direcció esportiva per poder tenir un equip el més competitiu possible de cada any que ve.
Clar, perquè el perill entre cometes també és que dins del mercat doncs, hi hagi possibilitats de que surtin alguna jugadora, així que rebin ofertes millors o no?
Sí, el fet de guanyar la Champions al final també ens ubica tots al mercat, ens fa pujar el valor, no? I fa que molts equips s'interessin de dir, carai, el Barça té molt bones jugadores, anem a intentar fitxar-les. Si el Barça guanya la Champions, jo vull aquelles jugadores per poder guanyar també la Champions. Mm. Però és normal també que les jugadores rebin ofertes dels millors equips i bueno, hi hem de ser conscients també. Però jo sempre ho dic, i m'ho he sentit també altres vegades, que la jugadora que jugui al Barça només per diners és que està el joc equivocat, perquè no som l'equip que tenim més diners, sinó que les jugadores han d'estar al Barça per altres coses, per com juguem, per l'estil, per l'ADN, per Barcelona, per tot el que representa el club, i jo crec que això també li hem de donar molt valor i a vegades té molt més valor que el propi diner.
O el propi entrenador també rebre ofertes a tu mateix.
També en rebrem.
També.
Al final és el mateix que les jugadores, no? Com a entrenador, quan guanyes coses i guanyes la Champions, al final et poses al mercat i la gent es fixa més en tu, i és una obvietat. Però també estem en el mateix. Si jo només entrenés per diners, segurament no estaria al Barça. Però entrenar al Barça per moltes altres coses, que moltes vegades són inquantificables, però que tenen, per mi, tenen molt més valor que el propi diner.
Molt bé. Lluís Cortés, una vegada més, felicitats, gràcies per atendre'ns a Gaudí.
Moltes gràcies a vosaltres. Vagi molt bé.
Aquests que criden són els alevins del Barça, campions de la Liga Promises, guanyant 3-0 al Sevilla a la final. És l'11è títol pels blaugrana, que són seguits pel Real Madrid. Amb tres edicions, l'equip de llarg que més vegades ha guanyat aquest torneig. Per tant, felicitats, nois. 23 minuts per sobre de les 3 de la tarda. Fem una mínima pausa i estem a Madrid amb la carta de Zidane.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass, pide cita en carglass.es. Carglass, promoción válida hasta el 6 de junio. Condiciones en carglass.es.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Me'n vaig ara cap a Madrid per comentar aquesta carta de Zidane al diari AS, on el tècnic del Real Madrid, o extècnic ja del Real Madrid, exposa els motius de la seva sortida. Melchor Ruiz, hola, buenas tardes.
Hola, Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, deja bastante claro Zinedine Zidane en esa carta que ha publicado en el diario AS por qué ha decidido abandonar el Real Madrid, ¿no?
Sí, bueno, es la carta de Zidane, es su verdad. Que por cierto, algo que ya sabía el presidente porque ya se lo había contado, y antes de decir su verdad quiere dejar claro algunos matices, ¿no? Por ejemplo, que él no se tira del barco por no haber ganado nada y que él quiere seguir entrenando, porque es algo que sabía que había surgido después de aquel comunicado un poquito frío que emitió el Real Madrid, ¿no? Y hay que decir que Zinedine Zidane no quería hablar en rueda de prensa y que ha preferido hacerlo a través del diario AS. A los compañeros hay que felicitarle por la primicia, ¿no? Uh-huh. Y luego reivindicarse diciendo que los motivos principales son que le ha faltado esa confianza, según entiende él, por todo el trabajo que había realizado años atrás. Y un poquito más de apoyo tanto del club como de su presidente. Y esas filtraciones que él entiende que ha habido a la prensa, ¿no? Y luego palito también para la prensa diciendo que nos interesa más la polémica que lo futbolístico. A lo mejor tiene parte de razón, pero muchas veces cuando hemos preguntado por lo futbolístico, y tú lo has escuchado más de una vez, Joan, tú verás mañana, con lo cual tampoco hablábamos mucho de fútbol. Así que yo entiendo que esa es su verdad, lo cual no quiere decir que sea la verdad absoluta, que Zidane tiene todo el derecho del mundo de irse como quiera. Yo he echado en falta una rueda de prensa para decir esto que ha dicho a través de una carta. Y luego es cuestionable y opinable todo lo que dice sobre el respaldo. Yo creo que en el mes de noviembre, diciembre, el que más y el que menos, incluso muchos aficionados del Real Madrid, con la marcha que tenía el equipo, a más de 10 puntos del líder, con complicaciones para meterse en la siguiente fase del grupo de clasificación, estaban pidiendo a gritos la salida de Zinedine Zidane, con lo cual el Madrid mantuvo a Zinedine Zidane, a pesar de que toda la corriente y todas las críticas iban en dirección contraria, incluso en la lógica del fútbol, ¿no?, en esas circunstancias. Y sobre las filtraciones, bueno, pues ha habido siempre, las hay, las seguirá habiendo. Eso no quiere decir que sean certezas o no, porque al final no se le destituyó, no hubo ultimátum y ha terminado la temporada, ¿no? Y en cuanto a la prensa, pues ya te he dicho que cada vez que se le preguntaba sobre algo futbolístico, tú verás mañana, con lo cual, bueno, pues ahí están las cosas. Y luego hay algunas contradicciones, ¿no?, en las que entra Zinedine Zidane sobre todo ese ruido que decía que había de fondo, que nos inventábamos, que había cosas de fuera, y ahora resulta que son también de dentro, en fin. Es la verdad de Zinedine Zidane y bueno, se ha ganado el derecho a decidir irse y lo ha hecho así, de esta manera. Pero insisto, yo he echado en falta una rueda de prensa para explicar, delante de todos los que hemos estado todo este tiempo con él, pues las cosas, porque como te digo, hay contradicciones.
Sí, sí, una rueda de prensa de Zidane. No hubiera estado mal que hubiera estado Florentino Pérez al lado también y que hubiera dado alguna explicación, porque no, tampoco la gente del Madrid la ha tenido, ¿no?, por parte del presidente. Y Zidane es una figura muy importante en el Real Madrid, ¿no?, para tener una salida tan, no sé cómo catalogarla, tan fría, ¿no?, tan fría.
Fría y distante. Yo diría que si él hubiese querido rueda de prensa, la hubiese tenido. Ten en cuenta que uno de los, aunque él no lo dice en eso, explícitamente él acabó muy agotado en las ruedas de prensa. Es decir, ten en cuenta que has tenido casi 4 por semana, han sido más de 120 ruedas de prensa, creo, con lo cual, bueno, pues y a él lo que menos le gusta son el tener que estar dando información y opinión y haciendo de portavoz un poco del club, y lo ha hecho francamente bien. Yo sigo pensando que Zinedine Zidane,
la imagen que da del Madrid, para mí es irreprochable.
Es irreprochable, es un guante perfecto de entrenador, de portavoz, absolutamente de todo del Real Madrid. Pero como todo en la vida, Joan, a veces el día a día desgasta mucho, y en el Real Madrid, en el Barça, en los grandes equipos, pues mucho más si cabe todavía.
Muy bien. ¿Hemos avanzado algo en el sustituto o hay varios frentes abiertos
también? No, sigue un abanico de posibilidades, entre otras cosas porque hay algunos técnicos que gustan y que no dependen solo de que lo quiera tener el Real Madrid, que le pueda pagar o no, sino que tienen contrato en vigor. O
Pochettino, ¿no?
Pochettino es uno de los que más gusta, y digamos que sin ser unanimidad absoluta en toda la junta directiva, pues es de los que más gusta. Yo ya vengo apuntando que Conte lo quitaría, que los jóvenes ex del Real Madrid como futbolistas, como Raúl y como Xavi Alonso, pues es una última opción, pero no es la prioridad. Y que había otros nombres también, ¿no? Pues los que han sonado otras veces, como los Klopp, los Löw, etcétera, etcétera. Y alguno más que no ha sonado y que el Real Madrid sí trata de analizar. Pero si quieren tomar la decisión con tranquilidad, no quieren precipitarse, porque es una decisión, Joan, muy importante. Tiene que llevar a cabo el inicio de un nuevo proyecto que quiere establecer el Real Madrid a partir de este verano.
Vale, vamos hablando, Mel. Un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
Ara us parlo de Gralla Motors i del nou Skoda Scala, perquè les millors coses només passen si les surts a buscar. Gralla Motors, concessionari Skoda Granollers, t'ofereix a l'Skoda Scala. Mou-te amb l'Skoda Scala, el nou compacte superequipat des de 14.300 euros. Troba'l a Gralla Motors, a Granollers. Truca'ns per cita prèvia al 93-879-1998. Repeteixo, 93-879-1998, Gralla Motors, el teu concessionari Skoda a Granollers i al Vallès Oriental.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 12 12. Creu Blanca, ahora es el momento.
Vinga, que arribem a dos quarts de quatre i obrim ara el debat a Sportscope amb l'Oliveros. Estàs per aquí, no, Oli?
Sí, senyor.
Està al caure, això, del Kun Agüero?
Sí,
no?
Sí.
Qualsevol moment,
en res, en res, em diuen des del Barça, comunicat oficial.
Molt bé, molt bé. Hola, Minguella.
De moment, la porta, com ens advertia el Lluís Cortés i el Quique Iglesias, sí, encara està a Madrid, a punt de volar cap a Barcelona.
Molt bé. Minguella, què tal?
Bé, home, l'important... A veure, això del caure, què vol dir? Això que no caigui
No. Que serà oficial lo del Kun Agüero.
No, però s'aguanta el noi, vull dir, no cau.
Sí, de moment ha anat a fer una revisió mèdica, vale, i sembla que el seu genoll, suposo que està bé.
Mm. Home, si va sortir l'altre dia el moment culminant del partit, de la final, tu.
Sí, va jugar uns minutets allà a la final de la Champions. Tant,
si no hagués estat bé, no haguessin tret. Vull dir, va sortir precisament per intentar donar-li la volta al marcador, però bueno, i aquells del Chelsea eren molt forts.
Molt forts, molt forts.
Sí, senyor.
T'agrada Kun Agüero o pel Barça,
bueno,
Minguella?
Bueno, m'agradava molt.
Ja.
Stoichkov també m'agradava, i el Romario.
Ja.
Però bueno, segurament, si està bé físicament, és millor que el que tenim ara a posició de golejador.
Sí, millor que per a tu oites. Sí.
No, és millor... golejador, és més, té més el sentit del gol que els que tenim ara. Vull dir, ara té d'estar bé i ja està. Vull dir, jo crec que en aquest aspecte, si està bé, millorem.
Mm. Hola, Poli.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Todo bien?
Poli, ya lo ves, hijo. Fíjate.
¿Qué pasa? También ya te estoy oyendo.
Estamos aquí. Hoy llevo un día complicado. Esta mañana he ido a Can Cuyás a jugar a gol para porque sí, después de lo del baloncesto ayer y de las niñas y todo esto, llevaba mucha carga, ¿me entiendes? Luego he ido a comer al tenis Barcelona, ahora estoy aquí con los amigos y después me voy a Pompeu a jugar al domingo.
No está así mal
que,
la agenda.
Así que lo del Agüero me
gran fichaje, gran
fichaje. Me tiene muy preocupado.
No, pero escucha, que eso es un gran fichaje para el Madrid. Yo creo que hace muy bien el Barça en ficharlo.
Claro, con estos cracks.
No, ¿sabes lo que pasa? Que han visto lo de Suárez y han dicho, bueno, pues vamos a traer nosotros uno, bueno, ya que nos hemos quitado a Suárez de encima, que claro, es el que le ha dado la liga al Atlético Madrid, curiosamente. Pues vamos a traer al Kun, que es joven, que tiene futuro por delante.
Tiene 32, tampoco, no son 38.
Casi 33, dentro de 4 días.
Tiene 32.
No, pero ahora escúchame,
mira,
Joan,
el otro
Joan,
día
te he dicho, tiene futuro por 10 años sí, por delante.
Poli, el otro día venía una lista de los goles, porque claro, sabes que la prensa en general no antes analizaba y criticaba, sí, no criticaba de los pros y contras. Ahora, cuando viene un jugador, solo interesa los pros. Y venían los goles 200, 300 y pico que he hecho, sí, y 28 y 32 y no sé qué. Este último año 4.
12 partidos este año. No,
y, bueno, eso, yo eso, digo 4.
12 partidos. 12 partidos,
8 partidos.
4. Sí. Y el anterior 9. Es decir que, claro, a mí me gustaba el Agüero que estaba arriba de la lista. ¿Entiendes?
Y cuando llegó al City, ese será bueno.
Exacto. Estamos en una situación que podemos fichar lo que podemos fichar, lo demás no podemos.
Oye, Poli, ¿qué te ha parecido lo de Zidane, las explicaciones de Zidane en la carta?
Bueno, ha hecho una carta a Zidane.
Sí, ¿no l'has llegit?
No, más, mira, aún no he llegado a la carta.
Doncs llegeix-la perquè està bé,
Segur. Si viene de Zidane, seguro que está bien. No tengo ninguna duda.
Minguella, falta de confiança per part del club, no diu el nom de Florentino Pérez, però està clar, i que li van doldre molt les filtracions que hi havia procedents del club, cada vegada que perdia un partit de si pierde otro lo vamos a echar. Bàsicament és això. Poli, perdona.
No. Si yo lo que os iba a decir es que al final hay que entenderlo. Yo tengo una cosa muy clara. Este hombre no podía hacer la transición que necesita el Madrid, que necesita una transición profunda y una limpieza profunda, que no estamos hablando de un futbolista 2. Otra cosa es que se pueda, pero por lo menos el Madrid tiene que quitarse 8 o 10 jugadores de en medio y traer 8 o 10 jugadores.
Si el problema del Barça, es quién se los queda. Barça lo mismo,
Ahí está. Fíjate, ahora cuando llegue Bale, ahora cuando llegue Ceballos, ahora cuando llegue Odegaard, más todo lo que tiene, ¿qué haces con todo eso?
Y yo entiendo a Zidane. El Jovic.
Exactamente. Pero escúchame, José María, Zidane tiene una relación con este grupo de jugadores que ha ganado.
Sí, pero él no
Champions.
Se va por eso, Poli. No, ese no es el motivo.
El motivo es que cómo los echa él. Si tiene una relación personal extraordinaria.
Pero él no dice yo me voy porque no puedo echar a esta gente. Dice yo me voy porque el club no me ha dado la confianza que yo pedía.
Pero escúchame, ¿qué te va a decir? O sea, ¿tú crees que Zidane, que es un señor, se va a poner en el micrófono y va a decir, señores, yo me voy porque, claro, me han pedido que haga esto, esto, esto y esto, y yo no me voy a cargar a todos estos? Claro, es que eso yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Para él, cuando se fue, cuando ¿te acuerdas cuando ganó la Champions y se fue?
Sí.
Por lo mismo, había que cargarse a Cristiano, había que hacer una remodelación en el vestuario, había que cargarse a ciertos futbolistas que a él le han dado mucho. Y eso yo lo entiendo. Yo entiendo que él no quiere asumir eso. Además, yo creo que Zidane ha demostrado muchas veces, como jugador, cuando no se vio con plenitud, que dijo, me voy, 2 años que le quedaban, 1 año de contrato, no sé cuánto, lo perdonó. Como entrenador, ha visto que eso, me voy, si es que yo creo que es un hombre que sabe en ciertos momentos cuándo tiene que dar un paso al lado. Y ahora mismo la ha visto superado, esto creo que le supera, y ha dicho, señores, yo no voy a ser útil, no habla del club ni dice nada, dice un poquito, pero bueno, se va y se pone a hablar.
¿Podría ser, Minguella, una situación paralela con lo de Koeman y Laporta?
No. Por el trato. No.
Por el trato, sí.
Y Koeman también.
Por el trato, sí. A los entrenadores, mientras los tienes que tratar de forma muy correcta. Como
por eso tú hoy
empleado.
Titulabas en el Mundo Deportivo, Koeman debe de salir reforzado.
Claro, es que
oye, yo creo que Laporta no le quiere.
Pero es igual, pero mientras lo tienes, tienes que respetar. Lo mismo que Zidane en Madrid.
Totalmente
ahora,
de acuerdo.
Llega un momento y dice, oye, este señor, para mí, el presidente o la directiva, llega al acuerdo de que no puede seguir. Muy bien, le llamas, le liquidas y se ha acabado. No pasa nada. Si el Barcelona y el Madrid hace 100 y pico de años que cambian de entrenador y no pasa nada, ¿me entiendes? Entonces, pero el trato, corrección, tanto el Madrid como el Barça. Yo también creo, no siendo del Madrid, que al final lo han tratado muy mal, porque es que cada vez que empataba un partido, el siguiente partido ya era vida o muerte, que se cargaban.
Como tres Champions seguidas.
Bueno, pero esto salía de dentro. Es decir,
eso es que es a él.
Claro, es que era evidente. No. Yo decía, pero a este Zidane, ¿por qué se lo quieren cargar desde dentro? No, si no le han dado nada, si tiene medio equipo lesionado, no sé qué.
Exactamente. Coño, tú fíjate la temporada que ha hecho este hombre,
claro,
con lo que ha tenido y con lo que tiene, con 64 lesiones, tú te imaginas. Y te
decir
otra cosa, como tú dices, escucha, fíjate si es difícil ganar una Champions tres seguidas, ni te cuento. Algunos que lo han pasado en estos días, tres seguidas, difícil, imposible, y este lo ha hecho. Este lo ha hecho.
Lo de Koeman, y lo de Koeman es en este sentido lo mismo.
Sí, es parecido, ¿eh? Es parecido.
Si tienes que tenerlo, tiene que salir reforzado y con confianza que se vea de parte del club hacia él, hacia la prensa, hacia los aficionados y hacia los jugadores. Porque si lo dejas para y los jugadores dicen, no, pero este, a la que perdamos dos partidos, lo largan.
Se les la chepa.
Bueno, es el discurso de Laporta del viernes, ¿eh?
Bueno, sí, como, bueno, por esto yo decía.
Es el discurso,
¿no?
Entonces.
Hay que hacer y demás. Entonces, es decir, bueno, encima, si lo tienes, mientras lo tienes, lo tienes que respetar. Si no lo tienes, liquídalo ya, de una vez.
José, has dicho una cosa importante que ha pasado así muy deep, tal, pero la vamos a puntualizar. Yo te la voy a puntualizar. Es que los jugadores lo saben. Y
¡hombre!
Cuando un jugador sabe esto y huele la sangre,
¡hombre!
Va por ella. O no,
claro.
José María, va por ella, va por bueno, ella.
Señores, que lo tenemos que dejar aquí, que nos espera Vicente Moreno,
¡hombre!
Campeón de segunda.
Hay que felicitarlo, tú.
Ahora lo farem.
Vale, va.
Oli, Minguella, Poli, gracias.
Un abrazo muy fuerte, adiós.
Vamos.
Adeu, seguim.
Pericus, periques, som de primera! Ja teniu disponible l'edició limitada de l'ascens a les RCDE Stores. Trobareu una varietat de productes a adquirir que no podeu deixar escapar. A les botigues físiques, a la web o a la app oficial, compra producte de l'ascens. Gràcies, Pericus!
De l'Espanyol parlem. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Joan Bajori, bona tarda.
Derrota al Corcón, però campions de Lliga.
Sí, tu, i que totes les derrotes siguin tan alegres com la d'ahir, amb l'empat de la Ponferradina contra el Mallorca, que va fer campió a un Espanyol que aquest migdia ha rebut el títol de campió amb una cerimònia privada encapçalada per Joan Soteras, el president de la Federació Catalana, si no tinc mal entès, que és directiu de la Federació Espanyola i que ha acompanyat a Durán, a Rufete, a Vicente Moreno i a tres futbolistes, David López, Diego López i Lele Cabrera, per rebre el títol, entre cometes, honorífic de ser campió de Lliga. L'Espanyol està de vacances, tornarà a la feina el 4 de juliol, 4 i 5 de juliol. Proves mèdiques, primer entrenament de Vicente Moreno amb la seva plantilla, veurem quin estat està la confecció de la plantilla de cara al començament de la temporada, el 6 de juliol, l'Espanyol tornarà a la feina.
Ens escolta el míster Vicente Moreno. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, felicitats per l'ascens i pel títol.
Pues moltes gràcies. La veritat és que bueno, l'ascens pues, ja el teníem això assolit fa unes setmanes i bueno, pues, quedava certificar el tema de la primera posició, que evidentment s'ha fet esperar més del compte, però bueno, al final s'ha aconseguit i n'hi ha que valorar, estic content, la veritat.
Clar, a més, Vicente, Pichichi per l'Espanyol, Zamora per l'Espanyol, equip màxim golejador de la categoria, equip menys golejat, és a dir, que és indiscutiblement l'Espanyol ha estat el millor equip de la categoria aquesta temporada.
Sí, no, i bueno, tots els registres que vulguis mirar, pues han sigut els millors, no? Això te diu que en independència de lo que va passar en l'última jornada, si fem un còmput general de lo que ha sigut la temporada, jo crec que han sigut superiors a tots els rivals. De veres, pues, que en aquestes últimes jornades, pel fet de tindre ja assolit l'ascens, però bueno, s'han complicat una mica més del compte i la possibilitat de ser primers, però bueno, jo crec que lo just era acabar d'esta manera precisament per això, perquè els números i tots els registres diuen que han sigut el millor equip de la categoria.
Què ha passat a les últimes jornades? És una cosa tan fàcil i tan senzilla com que quan l'equip ja ha aconseguit el gran objectiu, que era l'ascens, ha baixat una miqueta el pistó o què?
Era, quan ho comentava en les setmanes anteriors, pues, podria aparèixer una excusa o que estàvem ficant un poc la vena pues, abans de que tinguem la ferida. Però és que és una realitat, no? No és el que volíem, nosaltres volíem acabar guanyant tots els partits, mostrar el mateix nivell doncs, que havíem mostrat fins al dia que pujàvem de categoria, però la realitat és que doncs no és fàcil, no és fàcil. No, ja dic, no és el que volíem, han lluitat perquè això no fos així, però ens ha costat una mica més del compte i bueno, la realitat és que eren quatre partits que s'han jugat, han volgut, han anat, de fet guanyarem 1-4 en Ponferrada, empatar en contra el Tenerife, però bueno, han perdut algo més tur de lo habitual, de lo que ha sigut la temporada, i jo crec que és algo que no volíem, però en part és natural.
Et faig una més i després deixo que el Quique et faci preguntes també, Vicente. Ara toca descansar, gaudir i començar a pensar en la propera temporada. Creus que a aquesta plantilla li fan falta molts canvis per fer una bona temporada a primera divisió? Hi haurà molt moviment?
Bueno, com bé dius, això va molt ràpid, no? Entonces, no sé si, evidentment, intentarem descansar una mica, gaudir també un poc d'aconseguir l'objectiu, que quan aconseguis fos moltes vegades li dones menys valor del que té o ho veus més fàcil del que realment és. Entonces, intentarem, pues, això, descansar i gaudir. I després, bueno, anem a veure. Jo crec que és algo que tenim que sentar-se, valorar, veureu en companyia del club i a partir d'ahí, pues, bueno, pues som igual que qualsevol altre equip en la categoria que siga, pues sempre som millorables i ara pues, hi ha que veure les possibilitats que té el club i si les millores són unes o són altres, no? Però bueno, hi ha jugadors també vàlids i evidentment com qualsevol altre equip pues, també entenc que hi haurà incorporacions. Però bueno, jo crec que és algo que ja dic, tenim que sentar-se detingudament i ja hi haurà temps de parlar d'això.
Vicente, bona tarda. El termòmetre de l'espanyolisme no és ningú més que el meu pare, que me'l trobo per aquí pel barri, i aquest matí el primer que em diu és: nen, hem fitxat algú? És a dir, ja. ni se'n recorda de lo d'ahir. Ja m'entens.
Sí,
t'estic
sí.
Dient que quin fitxi, però ja has vist l'exigència, eh?
Sí, bueno... I està bé, això és sinònim de que estem en un gran club, amb molta història, i que hi ha pues, una exigència pues, alta, no? I ja, jo crec que ho hem acceptat en naturalitat. De veritat que després hi ha que disfrutar també un poc del camí, perquè si no, no eres mai feliç en les coses que vas aconseguint. I bueno, pues ara anem a veure què som capaços de fer en la següent temporada, que tenim moltíssima il·lusió. Però bueno, anem a veure també un poc com queda l'equip i a partir d'ahir pues, veurem un poc quins són els objectius i no dubte ningú que intentarem aconseguir altra vegada els objectius que marquem.
Fent una repassada ràpida de lo que podria ser una columna vertebral. Diego, David, Cabrera, Dardé, Vare, Embarba, Puado, RDT. D'això millor que no tocar res, no?
Te vaig a enviar a parlar en Rufete i feu l'equip entre vosaltres.
Vale.
No, evidentment no. Jo crec que ara no és moment de parlar de noms de jugadors. Ja dic que nosaltres som, pues, igual que qualsevol altre equip de qualsevol altra categoria, sempre tenim possibilitats de poder millorar. N'hi ha que veure quines són les possibilitats del club, n'hi ha que veure quines són les possibilitats de mercat i a partir d'ahir pues, anirà prenent decisions, no? Però, bueno, evidentment, pues, n'hi ha jugadors que tens que comptar en ells, que tenen nivell i que segur que ens van a donar també rendiment, no?, en la temporada que ve en primera divisió.
Com t'ha sentat l'ascens? Diferent que el de Mallorca fa un parell d'anys?
Bueno, sempre senta bé, sempre senta bé, quan aconsegueixes l'objectiu. Evidentment són situacions totalment diferents. Estem parlant, pues, com dies abans, un ascens que des del primer dia pues, han tingut l'exigència, l'obligació. També eren conscients, pues, com dia ahir, que si ho aconseguíem, pues, se n'anava a llevar mèrit, si no ho aconseguíem, se n'anava a sumar molt de mèrit. Entonces, l'escenari és totalment diferent. En Mallorca, quan pujarem a primera, venim de segona divisió B, pues, jo crec que va ser per a tothom molt inesperat, molt merescut, però molt inesperat, i amb molta més dificultat, per supost. Però jo ho he disfrutat en els dos jocs, perquè al final, uno, quan acaba la temporada i has aconseguit l'objectiu, pues, veus la felicitat que eres capaç de pues, ajudar en el teu treball, de donar-li a la gent, el seu club pues, aconsegueix estar d'altra vegada, en aquest cas en la primera divisió, i ja t'he dit, vamos, jo quan acaba la temporada i ja sigo capaç d'ajudar a aconseguir això, pues, la felicitat que me dona a mi és grandíssima.
Sí, senyor. Vicente Moreno, gràcies per atendre'ns i felicitats per la temporada que heu fet.
Molt bé, moltes gràcies.
La cara a l'Espanyol. Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
La creu al Sabadell. Va fer la feina guanyant a Ponferrada, ho va tenir molt a prop, però no va poder ser.
Sí, perquè la travessa es va anar a Norris molt aviat, al minut 43, quan el Lugo marcava el seu gol al camp del Rayo Vallecano. Aquest marcador de Vallecas ja no es mouria, i tot i els esforços del Sabadell, que la resta de resultats li beneficiaven, tret de l'Alcorcón espanyol, doncs marxava a segona divisió. El Sabadell, Batllori, no baixa en el partit d'ahir. El Sabadell baixa perquè s'ha deixat 14 punts en 7 partits, on han volat 2 punts els últims 10 minuts. La pregunta de cara al futur: continuarà Antoni Hidalgo a la banqueta? En calent, el míster no es volia mullar.
La meva situació no ha canviat respecte a la pregunta que em va fer el Pere l'altre dia. Jo tinc contracte amb el Sabadell. Sabeu el sentiment que tinc per aquests colors. Porto molts anys al club, però dir-te coses que no puc assegurar és parlar, perquè després vaig parlar en algunes paraules ja després del Corcón, i segur que aquelles paraules no eren les més adients. Jo crec que a partir de demà tindrem temps de parlar de tot això.
Demà, perquè a partir de 2:15 del migdia està prevista la compareixença del president Esteve Calzada.
I el Girona Gil, doncs, ja s'ha entrat en el partit de dimecres, en aquesta anada de la primera ronda de la promoció d'ascens, que l'enfrontarà finalment amb l'Almeria.
L'anada de dimecres, com tu has dit, la tornada dissabte a los Juegos Mediterráneos. Atenció, perquè informa Isaac Fouto, el Consejo Superior de Deportes ha proposat al Ministeri de Sanitat un màxim de 5.000 espectadors en aquests partits de play-off d'ascens a la Liga Santander. Anem a veure, perquè ara ha de parlar Sanitat. Un Girona que va estalviar esforços perquè el Leganés guanyava i l'Almeria guanyava, i pensant ja en aquest play-off, Francisco, el tècnic.
Bueno, no teníamos opción, aún ganando la posición nuestra iba a ser quedar quinto, sabíamos en el descanso que el Leganés iba ganando 0-3 también, por lo tanto, bueno, era difícil quedar tercero, luego la Almería se ha puesto por delante rápido también, y por eso hemos decidido terminar el partido con lo que teníamos, que íbamos por ello, por ganar, pero entendiendo que había poco descanso de cara al miércoles y, bueno, prepararlo a tope, con mucha energía. Venimos de 8 partidos sin conocer la derrota, sabemos el rival que nos vamos a enfrentar, yo creo que un equipo hecho para estar en primera división, en ascenso directo, y por supuesto, con todo respeto, intentaremos hacer muy bien las cosas para ganar el primer partido, que es el objetivo, ¿no?
El Girona, que és tot un especialista en play-offs, és l'equip de la categoria que més vegades l'ha jugat. La campanya del club ja està en marxa sota l'eslògan "Som tossuts".
Es presenta molt interessant aquesta eliminatòria entre el Girona i l'Almeria. Fins aquí el futbol. De seguida, bàsquet.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera, en COPE, continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Milagros? Buenos días.
Buenos días.
¿Usted es friki de algo?
Soy muy friki de adoctrinar a mis hijos, porque aquí, en mi casa, somos todos del Madrid. Y entonces aquí yo a mis hijos les dije, el que no sea del Madrid no entra a esa casa desde que nacieron. A esa casa no entra, se va a otra.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Vuelve la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes.
Además, utiliza el servicio Manos Libres para recoger y financiar tus pedidos de una sola vez.
El Corte Inglés, tu compra más fácil en tienda, web y app.
Hasta el miércoles 2 de junio. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Cuando encuentras el amor de tu vida, sentir que vas levitando es normal. Y que lo único que quieras sea estar todo el tiempo del mundo con esa persona, también. A encontrar el amor de tu vida no podemos ayudarte. Pero con el tema del tiempo, sí. Porque cuando juegas a Euromillones, puedes ganar todo el tiempo del mundo para hacer con él todo lo que quieras. Este 4 de junio, bote especial de 130 millones. Y eso sí que da para enamorarse. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Mira lo que te digo, la nevera siempre con dos puertas, una para la cervecita y otra para los camarones. Piénsalo.
Frigoríficos americanos, pero con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
No va poder ser, no es va quedar lluny, però el Barça no va poder guanyar l'Eurolliga. A la final va caure de 5, 86-81, davant d'Efes. Encara des d'Alemanya saludem el nostre enviat especial a aquesta Eurolliga, aquesta final fora de l'Eurolliga, l'Albert Díez. Hola, Albert, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Una llàstima. No va estar gaire lluny el Barça d'aconseguir-ho, però podríem dir que la victòria d'Efes va ser justa a la final, no?
Sí, sí. A més, el Barça ho reconeix. La part positiva, saps, és allò, Batllori, de com veure, com vols veure el got, no? Mm. És a dir, la part positiva és que el Barça és subcampió d'Europa, que el Barça ha tornat a una final a 4 set anys després i que el Barça ha disputat la vuitena final de, en aquest cas, Copa d'Europa / Eurolliga de la seva història. Aquesta és la part positiva. També és positiu que va fer una molt bona entrada a partit, que va fer un molt bon primer quart, que anant a remolc i anant perdent 12 punts va arribar a empatar a 69 a l'últim quart i que va competir fins al final. Aquesta és la part positiva. Després hi ha una part que potser és més tècnica de com va encarar i va fer el pla de partit Saruna Jessica Vicius, del perquè alguns jugadors van tenir un paper residual, com és el cas de Hanga o el cas de Pierre Oriola. Però vaja, tot això suposo que en calent és difícil, no?, encara valorar. Vaja, que dels tres grans títols del Barça ha guanyat la Copa, ha estat finalista de l'Eurolliga, és a dir, ha estat en disposició d'aixecar la tercera Eurolliga de la seva història i just demà el Barça, el play-off arrenca avui, però el Barça demà entra en competició al play-off de la Lliga Endesa. Per posar veu a tot això, tenim dos documents. Sentim primer el tècnic del Futbol Club Barcelona, a Saruna Jessica Vicius.
Me duele muchísimo el detalle. Lo hemos dejado muchísimos puntos fáciles. El plan era una cosa, le hemos dejado, pero es la primera vez que estamos yendo como equipo en estas situaciones. Estamos en Final Four y estamos jugar para trofeo. Yo creo que a veces cuando no nos salen las cosas bien, lo ponemos un poco ansiosos y hay que seguir insistiendo. Vamos a tener oportunidades para volver en este Final Four.
La qüestió és aquesta, és a dir, em quedo amb l'última part de Saras, de no arribar, Messina deia el mateix, amb Armani Milán, que tornava 29 anys després a una final a 4, és a dir, que això tingui continuïtat, no?, que és el que dona també consistència a un projecte. Jo no argumentaré ni justificaré una derrota, però també t'he de dir que Mirotić va estar molt desapercebut, sí. Tot i els 11 punts i 9 rebots. Pau Gasol, és Pau Gasol, menys a banda, també pel temps d'inactivitat que ha tingut, però sobretot el factor Calates. Jo crec que un Calates... Un Calates al 100%, un Calates que no estigués lesionat, ahir ho va intentar, que és d'agrair, però ni molt menys estava, ja no et dic el 100%, no, però ni el 60%, és a dir, van controlar molt el minutatge que va tenir. La qual cosa són també arguments, condicionants, que es van donar, malauradament, pel Futbol Club Barcelona i que van propiciar que al final Efes, que deia Ataman, el seu entrenador, ens deu en una Eurolliga perquè va perdre el 2019 i anava líder quan es va tallar la competició per la pandèmia el 2020, no? Vam parlar amb Pierre Oriola, amb el capità del Futbol Club Barcelona, Tiempo de Juego, i ens deia això.
Es un varapalo para todo el mundo. Veníamos con muchas ganas, con mucha ilusión de ganar este título después de una temporada muy buena, una liga regular y un playoff que nos costó muchísimo. Pero para ganar esta competición hay que no fallar en los momentos importantes, hay que los pequeños detalles cuentan y hemos fallado en algún momento. Y nada, a levantarnos, nos queda un título más que disputar, la ACB, y queremos ganarlo.
I ara el que vam viure, però sobretot el que vam veure, no? Que són aquestes cares de decepció, d'haver deixat passar una oportunitat important. Et diria que hi ha una oportunitat històrica per alguns. Ja ho parlarem. Quatre jugadors que no continuaran la temporada vinent al Barça. Ja en parlarem quan acabi la temporada. L'oportunitat de Pau Gasol, que no té l'Eurolliga, té l'anell de campió de la NBA, ha guanyat un Mundial, ha guanyat un Europeu, però Toni Kukoc, parlant de jugadors europeus, sí que té l'Eurolliga, amb la qual cosa també era, a nivell individual, una fita molt important per Pau Gasol. Però vaja, Batllori, passem pàgina, perquè després aquest també és un debat, que el finalista, o l'equip espanyol en aquest cas, que ha estat a la final a 4, és penalitzat i demà ha de començar, és a dir, han arribat de matinada. Demà, 10 de la nit, comença el play-off de quarts al millor de 3 pel Futbol Club Barcelona.
Sí, sí, contra una penya que ha pogut preparar tranquil·lament el partit i que està fent una molt bona temporada. Per tant, serà un partit difícil, sí, pel Barça, eh?
Sí, i jo entenc que algú que ens escolti digui, clar, és que els calendaris estan absolutament moguts per la pandèmia. Hi ha un preolímpic, no hi ha dates, normalment la final a 4 de l'Eurolliga es juga a meitat de maig, el que vulguis, però sembla poc coherent i costa entendre que un equip que acaba d'aterrar de matinada guanyi o perdi en poc més de 24 hores hagi de començar un play-off de quarts sense gairebé poder-ho preparar.
Sí, doncs demà en parlarem. Albert, gràcies, felicitats per la feina que has fet aquests dies i bon viatge de tornada. Parlem demà.
Gràcies, una abraçada, que vagi bé.
I acabarem parlant d'hoquei patins i felicitant el Palau de Plegamans. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Campió de l'Eurolliga femenina.
Así es, el equipo de Palau de Plegamans ha hecho historia al ganar su primera Champions una semana después, por cierto, de proclamarse campeones de Liga y además apalizando en la final 6-1 al Voltregà, que era uno de los favoritos al título y que aspiraba a su séptimo entorchado continental. De esta forma, las vallesanas se toman la revancha del 2019 cuando, precisamente, el Voltregà les privó de su primera Champions. Las jugadoras, además, acapararon todos los premios individuales: Aina Florença, máxima goleadora; Laura Puig Dueta, máxima o mejor jugadora; y otra Laura, Laura Vicente, la mejor portera. Puig Dueta, en declaraciones a Sports Cope, se alegra de esta consolidación de un proyecto que se viene trabajando desde hace mucho.
La veritat és que estem molt contentes. Al final hem complert un somni que teníem, així que després de molt treballar, al final ho hem aconseguit. Així que sí, molt contentes. El xulo és que hem anat creixent des de petites i que a poc doncs, l'equip s'ha anat fent fort, no? Que al final una mica era l'objectiu principal. Tornarem a agafar de nou el xip i a lluitar per la Copa de la Reina fins on es pugui.
Ese será el próximo reto, ganar la Copa de la Reina, que se juega en La Coruña del 10 al 13 de junio y que de esta forma permitiría lograr el triplete al conjunto de Palau de Plegamans, algo que sería histórico.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Gran final d'Esports Cope. Vostè remata, Gil.
Quin to de depressió absoluta de l'Alberto Díez. Bueno, Roland Garros, ara mateix, el més destacat. Està en joc Alcaraz Zapata. Ha guanyat el primer set Carlos Alcaraz, 6-3. Aquesta tarda juga Garbiñe, demà juga Rafa Nadal. Molta activitat a la selecció de Bèlgica, on torna Thierry Henry, el seu staff, ajudant de Bob Martínez. Ha dit Hazard que no es veu fora del Madrid, mentre que Frenkie de Jong, a un diari d'Holanda que es diu NU, ha dit que sento que Messi és molt feliç al Barça. Recordem, Juan Miranda marxa definitivament al Betis en propietat, el Barça perd els seus interessos, i deixa'm destacar, dissabte es va complir la maledicció. Cap equip debutant en una final de Lliga de Campions al segle XXI ha assolit la victòria. L'última víctima, el Manchester City.
Gràcies, Gil.
Fins demà, Batllori.
Que vagi bé. Marxem actualitzant les enquestes que us plantegem a Sports Cope cada dia via Twitter. En clau Barça, Us preguntem avui què us ha fet més il·lusió aquesta temporada, si la Copa del Rei masculina o el triplet femení. Aposteu per la Copa del Rei masculina el 33% només, pel triplet de la secció femenina el 67%. En clau espanyol, us preguntem si té plantilla l'Espanyol per fer un bon paper a primera. Penseu que sí el 44%, s'ha ajustat, que no el 56%. Més esports cap a les 7 i 10 a la Linterna a Catalunya. Seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot. Bàsicament, ara mateix, que es faci oficial el fitxatge del Kun Agüero pel Barça. Cuideu-vos moltíssim, que vagi bé. We'll be right back.